Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els indicadors epidemiològics a la ciutat fan pensar en una remissió de la tercera onada. A les escoles, el nombre de grups confinats ha baixat fins als 45-36 menys que fa una setmana, igualant xifres de l'inici de curs. També baixen el risc de rebrot i la velocitat de contagi. Malgrat aquesta evolució positiva, des del Taulí alerten que les restriccions estan provocant problemes emocionals en els adolescents i en els joves, un efecte més accentuat que no pas durant el confinament més dur. La celebració del Carnaval serà aquest any virtual arran de la pandèmia. No hi haurà rua als carrers, però des de Cultura han volgut mantenir el concurs de disfresses, en aquest cas a través d'Instagram. Així mateix també s'oferiran tallers de disfresses i maquillatge online, així com activitats per a la gent gran. En esports, el Sabadell ha tornat avui als entrenaments per preparar la visita de divendres del Zaragoza en un duel directe per la permanència. Un dels noms del moment al conjunt arlequinat és el de Juan Hernández, autor del gol de l'empat a Almeria i el del triomf de diumenge a Les Palmes. La seva ràtio de gol cada 205 minuts és la millor de l'equip arlequinat amb escreix. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat lleugerament després de la baixada registrada ahir. Sembla que aquesta amenaça de pluja no ens acaba de deixar. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Una pertorbació novament porta precipitació a molts punts de Catalunya, d'intensitat feble, localment moderada, a punts del vessant sud del Pirineu i del Prepirineu. La cota de neu voltarà en aquests sectors als 1.200 metres, mentre que la resta oscil·larà entre 1.400 i 1.600 metres. Pel que fa al vent, bufa amb intensitat moderada amb cots forts de component sud i oest. A la costa, el vent faltarà a la situació marítima i les onades superen els 2 i 3 metres d'altura amb notable mar de fons del sud. Pel que fa demà, al matí encara quedaran les restes amb la possibilitat de precipitació al Pirineu, a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El vent s'intensificarà amb la possibilitat de superar els 80 km per hora en aquests sectors i la mar continuarà força alterada. Malgrat tot, a la tarda, en general, tot tendirà a millorar i fins i tot s'imposarà el cel serè a molts punts. Això permetrà que la temperatura pugi lleugerament al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora a la B30 trobem un quilòmetre de retencions a Cerdanyola en sentit nord i un quilòmetre més a Badia, també en aquest cas en sentit sud, per connectar amb l'autopista del Vallès. A Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. La tercera onada de la pandèmia també ha començat a remetre als centres educatius de Sabadell. La situació continua millorant setmana rere setmana i la incidència del coronavirus actual a les aules ja es pot equiparar amb la que hi havia la primera setmana del curs. Respecte de dimarts passat, el nombre de grups aïllats per un positiu de Covid-19 s'ha reduït fins als 45, un volum que representa una davallada de 36 classes respecte d'ara fa 7 dies. En conseqüència, i segons les dades actualitzades del Departament d'Educació, les alumnes i docents en quarantena han baixat en relació a la setmana anterior fins als 1.066. Són gairebé un miler menys. Tot plegat és resultat de les caigudes dels contagis en els centres educatius sabadellencs, que en els últims 10 dies s'han situat en els 73. El Sagrada Família és l'escola amb una major afectació per la Covid-19, amb 4 grups tancats, 103 persones confinades i 5 positius detectats en els últims 10 dies. L'escola Pia, l'escola Floresta i l'Institut Vallès acumulen 3 classes aïllades cadascuna i sumen un total de 236 persones en quarantena, amb 12 positius acumulats en els últims 10 dies. La mateixa línia positiva que experimenten els centres educatius també s'està consolidant en els indicadors de la pandèmia. El risc de rebrot ha baixat fins als 334 punts, mentre que la velocitat de contagi és ara del 0,77. La incidència acumulada, 14 dies, també es redueix fins als 436 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, segons les dades de salut, en les últimes 24 hores s'han declarat 57 positius nous, que eleven la xifra total des de l'inici sanitària fins als 14.553. També s'ha notificat una nova defunció que situa les morts per la pandèmia en les 502. Les persones vacunades també van a l'alça i ja hi ha un total de 8.420 sabadellencs que han rebut la vacuna. A 3.505 persones ja se'ls ha administrat la segona dosi. I encara relacionat amb aquesta qüestió, l'anomenada nova normalitat s'està traduint en problemes emocionals més accentuats que durant el confinament dur. Així ho han alertat des del Servei de Salut Mental Infantojuvenil del Taulí, arran de l'atenció que han ofert a través del portal web Manyu. Durant el confinament, els joves assenyalaven una alteració d'hàbits. Ara la sensació general és de frustració perquè mantenen les seves obligacions sense tenir pràcticament oci. Des del Manyu han ofert diferents consells als adolescents perquè puguin portar millor, el millor possible al context actual. Com ha apuntat la psiquiatra Elena Pujals en declaracions al programa Al Matí.
Que els joves aprenguessin una mica a buscar l'oci d'una altra manera, no? També, i a socialitzar-se també d'una altra manera. Aleshores, que vivim en una societat on les noves tecnologies formen part quasi de l'ADN i tothom sap utilitzar un party time i coses d'aquestes, no? Per quedar amb els amics, però a part, pues, obrir altres horitzons, no? Potser a vegades parlem amb aquests joves, igual ara és el moment d'apuntar-te a fer aquell instrument, no? A aprendre a tocar aquell instrument que fins ara no sabies, o aprendre aquest idioma, o a, no, intenta pues, obrir una mica el ventall d'opcions d'oci.
Pujals assegura que el Manyu s'ha sabut fer un lloc entre els joves en els seus 4 anys en funcionament. Prova d'això en són les xifres. El portal web registra 16.000 usuaris l'any, amb una mitjana de 1.500 visites al mes. I de la salut a la política, perquè el govern català assegura que les probabilitats d'ajornar el recompte de les eleccions són molt baixes. El director general de Participació i Processos Electorals, Ismael Peña López, ha situat en 200 o 300 el número de meses que haurien de quedar sense constituir per ajornar la publicació dels resultats electorals més enllà del 14F, i això diu que és difícil que arribi a passar.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
El candidat de Ciutadans a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha fet una crida a la ciutadania assenyada, ha dit textualment, a no deixar el Parlament en mans dels independentistes o de Vox. Carrizosa considera que l'abstenció pot perjudicar els seus votants perquè potser s'ho pensen dues vegades abans d'anar als col·legis. En canvi, creu que els partits radicals, en les seves paraules, aconseguiran mobilitzar més els seus electors. Ho ha dit en una entrevista a RAC1.
Sí que els partits radicals poden tenir més protagonisme del que veritablement tenen a la nostra societat i, per tant, això el primer que hem de fer els polítics que ens considerem assenyats i de centre és demanar a la gent assenyada i de centre que no deixin el Parlament de Catalunya en mans dels més radicals, siguin dels radicals separatistes o siguin de partits populistes de dretes com Vox.
Ara bé, el líder de la formació taronja rebutja fer cordons sanitaris si els vots de Vox són necessaris per desbancar l'independentisme del govern.
Recolzarem un govern constitucionalista que sigui un govern de canvi a Catalunya. O sigui, nosaltres el que no volem és la continuïtat ni de Junts per Catalunya ni d'Esquerra Republicana al govern. I nosaltres, jo ho he dit en alguna ocasió, ens asseurem amb el dimoni, si fa falta, per pactar un govern de canvi a Catalunya, que no semblava possible tampoc a Andalusia després de 40 anys de socialisme, i aquí sembla difícil amb 40 anys de nacionalisme.
També s'ha referit a la negativa del cap de llista del PSC, Salvador Illa, de parlar amb la ultradreta i ha qüestionat que no vulgui els vots de Vox en cas que els necessiti per ser investit president de la Generalitat. A més, ha remarcat que una cosa és pactar i una altra és votar conjuntament, i ha recordat que Ciutadans ha votat iniciatives al Parlament que també tenien el suport de la CUP. De totes maneres, ha subscrit que Vox fa declaracions racistes i nega que hi hagi violència de gènere. Finalment, sobre la llengua catalana, diu que no és veritat que estigui en perill.
Crec que aquí a Espanya, si tenim un problema, no és amb les llengües cooficials a determinades comunitats autònomes, sinó amb el castellà, a determinades comunitats autònomes. Jo crec que el català no el persegueix ningú. Jo crec que el castellà i el seu ús sí que està perseguit, com demostra la llei CELA i la iniciativa d'Esquerra Republicana al Congrés, que demanava que el castellà deixés de ser també una llengua de transmissió de coneixement a les escoles d'Espanya.
Ara bé, segons les últimes enquestes sobre l'ús social del català, el nombre de parlants habituals de la llengua catalana al Principat ha caigut prop d'un 10% els últims 15 anys i només un 36% de la població assegura que és la seva llengua habitual. El PDeCAT es postula com l'única força independentista capaç de fer sortir Catalunya de la situació de pobresa que travessa ara mateix i de retornar-li la seva competitivitat. El número 26 de la candidatura per Barcelona, l'exregidor sabadellenc Carles Rossinyol, assegura que tenen propostes molt concretes per superar la situació actual. N'ha destacat algunes en declaracions a aquesta emissora.
La Generalitat ha de tenir la titularitat de tots els impostos suportats a Catalunya. Ha de tenir una agència tributària a Catalunya que pugui recaptar, gestionar, liquidar i inscripcionar tots els tributs generats a Catalunya. S'ha de bonificar l'impost de successions un 93-99%, pot ser el 100% per fills i ascendents. Suprimir l'impost de patrimoni, reduir els tipus impositius de transmissions patrimonials, gestionar els fons europeus i recuperar sobretot els fons del Next Generation per a polítiques específiques de Catalunya.
El foment del diàleg social, la reestructuració del sector industrial amb una aposta per la internacionalització i una reforma horària per al petit comerç s'assumen aquestes propostes. En aquest sentit, assegura que les polítiques del PDeCAT són les úniques que poden garantir un bon futur econòmic a Catalunya i es desmarca de formacions de dretes com el Partit Popular i Ciutadans.
Doncs tant partits com Partit Popular, Ciutadans, que estan plantejant una sèrie de polítiques que potser podríem coincidir amb elles, però posen l'èmfasi no en, per beneficiar Catalunya, sinó per beneficiar el concepte centralista de l'Estat espanyol. Per exemple, podem parlar de beneficis fiscals i potser amb això podríem coincidir amb alguns altres partits de dretes. Però, esclar, és que aquests utilitzen les polítiques de beneficis fiscals no per beneficiar a totes les empreses de tot el territori estatal, sinó aquelles que se'n van de Catalunya i es posen a Madrid.
En aquest sentit, Rossinyol apunta que dins del ventall de forces independentistes, les més radicals queden completament descartades si es vol una economia forta i n'apunta el perquè.
Hem d'allunyar d'aquelles polítiques radicals que escurarien a Catalunya cap a una mena de territori anticapitalista. El que faria és espantar el talent, la inversió i les empreses.
Per últim, des del PDeCAT descarten Junts perquè, assenyalen, defensa propostes que els sorprenen negativament, com mantenir l'impost de successions o mostrar una postura ambigua sobre l'escola concertada. El candidat número 17 d'Esquerra Republicana per Barcelona i exalcalde de Sabadell, Juli Fernández, ha presentat a Rubí les propostes del partit en matèria d'habitatge. El sabadellenc diu que els republicans impulsaran com a llei al Parlament de Catalunya el decret contra els desnonaments tombat pel Tribunal Constitucional espanyol.
Per això és molt important que els recursos legislatius que tenim al nostre abast, com el d'aquest llei que hem fet de limitació de lloguers, o com la llei 24-2015 que obligava a que s'oferís un lloguer social, igual que aquest decret llei que s'ha tombat per part del Tribunal Constitucional, siguin eines que les puguem tenir a l'abast, perquè això ens dona resposta a les situacions immediates que vivim. Hi ha un horitzó, un objectiu, que és el de la creació d'aquest parc públic de lloguer d'habitatge que ens respondrà a una situació estructural.
L'actual delegat del govern a la regió metropolitana creu que vol equiparar les polítiques públiques en matèria d'habitatge a les dels principals referents europeus i incrementar-ne el pressupost fins a assolir 1.000 milions d'euros anuals, el 0,4% del PIB. Per això cal transformar l'actual parc d'habitatge i la relació amb els grans tenidors.
Posem com a prioritat, que és la nostra voluntat, pot tenir una transformació del sistema d'habitatge, i llavors hi ha uns mecanismes de futur, que és aquell habitatge disponible que tenim i que està en mans de grans tenidors, l'hem de ser capaç de mobilitzar per tota aquesta gent que està vivint en situacions molt dures, per tots aquells joves que no tenen capacitat per poder emancipar-se.
Sobre aliances electorals, el candidat Pere Aragonès ha erigit Esquerra Republicana com una formació capaç d'arribar a pactes i ha posat exemples.
i nosaltres treballem sempre per arribar a aliances. Hem arribat a aliances amb els comuns i amb Junts per Catalunya pel pressupost. Hem arribat a aliances amb la CUP, per exemple, per la investidura del president Torra a inici de legislatura. I podem arribar amb tot, amb acords en tot aquest àmbit, no?
La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha fet una crida a mobilitzar-se el 14F per escollir entre el bloc del 155 o un futur govern republicà.
I jo dic que aquest dubte no el poden tenir. Alguns càlculs que algunes persones estan fent en aquest moment poden fer perillar un govern republicà. Ho deia el Bernat, això va de 155 o govern republicà. I davant d'això, un 155, a més, on la clau la té Vox, no ho podem tolerar. Ens hem d'aixecar. Per molt decebuts que estiguem, hi hem d'anar a votar. Això va de consolidar un govern republicà.
Rovira ho ha dit en una intervenció telemàtica durant un acte de campanya a Balaguer, en el qual també hi han intervingut la cap de llista d'Esquerra per Lleida, Marta Vilalta, i el número 3 de la candidatura i president del Parlament, Roger Torrent. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pol Gibert, número 9 per Barcelona pel PSC, ha defensat un canvi fiscal per ajudar els petits empresaris. El també tinent d'alcaldessa de Sabadell assegura que la seva formació tirarà endavant una sèrie de reformes per ajudar a superar la crisi als comerciants, restauradors i empresaris de l'oci nocturn.
Simplificació administrativa, de tramitació molt fàcil, diguem, perquè ens entenguem, perquè els petits autònoms puguin acollir sense haver de fer molts papers, que al final doncs, acaben doncs, perdent-se amb la tramitació, no? I a segon, a fons perdut. No els podem demanar als sectors que actualment estan patint com estan patint, doncs més línia de crèdit, perquè ja han esgotat segurament i perquè els calen en aquest moment les ajudes directes per reactivar l'economia i per arribar aquests mesos que queden fins que hi hagi vacunació, que puguin arribar, diguem, a port, i a partir d'aquí doncs, podem tornar a recuperar-se en la seva activitat al moment que hi hagi una activitat normal i ja no hi hagi la pandèmia no estan present.
També ha promès més inversió en sanitat destinant un 25% del pressupost de salut a l'atenció primària.
Tenim tants dèficits acumulats durant 10 anys que podríem parlar de la primària, però també de l'hospitalària, dels QAPs, i si anem més enllà també de la residència, segurament, no? Hem estat 10 anys en el qual s'ha invertit molt poc, de fet, en alguns sectors 0 euros, no? I per tant tenim molts forats a tapar ara mateix. No? Evidentment, la prioritat absoluta és protegir-se de la pandèmia i, per tant, doncs, la salut, en aquest cas, també la primària, com bé deies, no? Que aquí està fent la trinxera actualment davant de la pandèmia i que, evidentment, està intentant evitar que no arribin aquests casos als hospitals i, per tant, es col·lapsi com a la primera o a la segona onada. No?
Finalment, ha descartat pactar amb Esquerra si no renuncia a la independència i amb el PP, Ciutadans i Vox, amb qui no comparteix mesures socials. La candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, demana responsabilitat a la resta de forces per pactar un futur govern de la Generalitat i evitar una repetició de les eleccions. Un missatge que envia Esquerra i el PSC, que s'han aventurat a proposar governs en minoria. Per altra banda, ha donat suport a Pablo Iglesias i considera la democràcia espanyola com a imperfecta.
No haría una lectura negativa en ningún caso, sino que precisamente lo que decimos es somos un gran país, que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que seguir reconociendo derechos, que tenemos que seguir ensanchando esta democracia y por tanto creo que es muy positivo que tengamos líderes, que tengamos ministros, que tengamos vicepresidentes, que estén al frente del gobierno de España, que sean muy conscientes de las limitaciones que tenemos ahora mismo y de que tenemos que seguir mejorando. Creo que no estamos en un momento para hacer lecturas triunfalistas, todo lo contrario.
Ho ha dit el programa Espejo Público. La CUP es compromet a desplegar un pla integral contra el racisme que afecti tots els àmbits de la societat, des de l'educació a l'administració pública. Ho ha desgranat la candidata Baixa Changuerra, número 5 de la CUP per Barcelona, per garantir el dret a l'empadronament als municipis, treballar pel tancament del CIE, acabar amb la segregació escolar i amb les identificacions policials per motius ètnics. Els anticapitalistes asseguren que primer cal fer autocrítica i estudiar les problemàtiques de les persones no blanques. També ha demanat una investigació exhaustiva a la DGAIA per la gestió dels infants tutelats. El president del Partit Popular, Pablo Casado, resta importància a un possible sorpasso de Vox al 14F. Pablo Casado confia millorar els 4 diputats obtinguts en les últimes eleccions perquè afirma que Catalunya i els catalans rebutgen els radicalismes. Ho ha dit avui a RAC1.
Yo creo que los resultados el domingo van a ser mejores. Creo que Cataluña es una tierra de seny, de concordia, que no quiere radicalismos, que no quiere polarización, que lo que quiere es convivencia civil, estabilidad política y progreso económico. El PP ahora es pequeño en Cataluña, tiene 4 diputados. Eso es lo que nos hemos encontrado Alejandro Fernández y yo.
D'altra banda, Casado ha rebutjat l'indult per als líders del procés i ha advertit que el candidat del PSC, Salvador Illa, està enganyant Esquerra i també els seus mateixos votants. Junts per Catalunya vol acabar amb l'infrafinançament de la sanitat pública. Així ho ha expressat avui des del taulí la número 16 de la formació, Titon Laïlla.
Haver heredat de molts anys, són molts deutes, moltes despeses que s'han de fer, perquè és obvi que en salut s'hi ha d'invertir i, per tant, per si qualsevol sistema és deficitari, entre altres coses perquè suposa inversió continuada, però tot i així aquest infrafinançament crònic que pateix el nostre sistema l'hem de revertir.
La Illa també defensa la necessitat de replantejar el sistema de residències de la gent gran, tenint en compte que l'esperança de vida cada cop és més alta. La secretària general de Vox al Congrés, Macarena Olona, ha demanat la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pels incidents durant actes electorals de la formació d'ultradreta a Catalunya. En roda de premsa al Congrés, aquest dimarts, Olona ha dit que Marlaska té culpa directa per la inacció i ha acusat el conseller d'Interior, Miquel Samper, de complicitat, perquè diu que ha donat l'ordre polític als Mossos de no actuar, unes declaracions que contradiuen les imatges dels incidents. Aparquem la política quan passen 5 minuts d'un quart de 8. Sabadell celebrarà el Carnaval de forma virtual aquest any, ja que no es podrà fer als carrers per culpa de la pandèmia. L'activitat principal que s'ha organitzat és un concurs de disfresses a través d'Instagram, que guanyarà el que aconsegueixi més likes. Ho ha explicat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, al Cafè de la Ràdio.
Hi pot participar tothom que hagi pogut preparar disfresses i que tingui o hagi pogut treballar. Només ha d'utilitzar a les xarxes socials el hashtag CarnavalSabadell2021 i penjar la seva fotografia. És un concurs que funciona pels likes de les persones que valoren les fotografies.
Lamentablement no hi haurà cap premi per al guanyador, a part del reconeixement de la comunitat d'Instagram de Sabadell. A part del concurs, també s'han preparat diverses activitats en línia per no perdre l'esperit festiu del Carnaval. Hi haurà tallers de disfresses i maquillatge penjats al canal de YouTube de l'Ajuntament i diverses activitats per la gent gran a la pàgina web de la Regidoria de Cicles de Vida. A més, l'Arxiu Històric ha recuperat fotografies de carnavals de principis de segle que es poden veure al portal web municipal. Pels més golafres, també es publicarà la recepta per preparar la catxarruta, la sopa de carnaval tradicional de Sabadell. Tots els continguts estaran disponibles a partir de demà i fins aquest diumenge.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fer un parell de punts més enllà de Sabadell i de comarca. El govern ha aprovat avui el primer paquet d'ajudes del 2021 per la cultura. Està dotat amb 14,2 milions d'euros i inclou mesures destinades a atendre les necessitats derivades de les restriccions. Prop de la meitat seran per compensar la reducció d'aforaments a sales d'arts escèniques i música, a repartir amb els artistes afectats. I l'Organització Mundial de la Salut alerta que el 75% de les vacunes contra la Covid-19 estan en només 10 països. Segons ha dit el director de l'OMS, el mecanisme COVAX, que busca l'equitat en el repartiment dels vaccins, està preparat per funcionar, però el subministrament adequat de vacunes encara no ha arribat. Moment pels esports. Juan Hernández és un dels noms del moment al Centre d'Esports Sabadell. Seu va ser el gol de l'empat a 2 a l'Almeria i també el de diumenge a Les Palmes, que va valer 3 punts. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'atacant cedit pel Celta s'ha situat com a pitxitxi de l'equip, empatat a 4 gols amb Stoikov. La seva ràtio, però, és amb escreix la millor de l'equip. Un gol cada 205 minuts, gairebé la meitat que la del de San Roque o la de Néstor Querol. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Yo siempre me he caracterizado por un poco eso, ¿no? Por tener... de cierta manera facilidad para el gol, pero bueno, este año pues al principio se resistió un poco, ¿no? Sí, es verdad que empecé bien el primer partido metiendo, pero ya te digo, yo con ayudando al equipo es como más contento estoy, y si, como te he dicho, marcando el gol el otro día en Las Palmas, pues muy contento de poder ayudar al equipo.
Entre els 5 nominats a MVP de la jornada 24 de la Lliga Smartbank apareix el nom de Juan Hernández. La 25 s'engega aquest divendres a la nova Creu Alta amb el Sabadell-Zaragoza, motiu pel qual els homes d'Antoni Hidalgo han reprès aquest matí els entrenaments a Sant Oleguer després de tornar ahir de les Canàries. I fa uns minuts hem conegut també l'horari de la jornada 27. El Sabadell-Albacete es disputarà la nova Creu Alta també en divendres i serà, en aquest cas, a les 7 de la tarda.
Fem un apunt de la Lliga Nacional Juvenil, on el Mercantil s'ha complicat una mica més la vida amb la derrota per 1-0 al camp de la Fundació Grama. El capità Àlex Pertusa demana reaccionar per poder seguir vius a la classificació.
Veníem d'estar molt mentalitzats que era una final, perquè no deixa de ser un rival directe. I si era, a més de deixar-los enrere, doncs, tenir el gol a baratge amb un rival com aquest, doncs, era molt important. Però bueno, no ens queda un altre que seguir i ja està.
Amb la derrota a Santa Coloma, el Mercantil només suma una única victòria en els últims 9 partits i es queda 6 punts del cinquè. Diumenge rebran a Raona Marinals la visita del Dambé, líder del subgrup. El canvi en les restriccions que van entrar ahir en vigor també afecten en fins a 5 clubs de la ciutat. Per quadrar competicions d'àmbit estatal, les categories catalanes més altes hauran de finalitzar.
A una volta i encara sense saber si hi haurà descensos, el futbol sala Sabadell femení tornarà el 21 de febrer i el Sabadell femení ho farà el 28. Mateixa data que el Sabadell nord de primera catalana, però a dues voltes en aquest cas. El tècnic Pablo Becerril ha estat un dels més crítics.
Com a ciutadà, em considero abans que entrenador una mica estranya. Em costa molt explicar a algú que porti un any en ERTE o que tingui el seu negoci a punt de tancar o que no pugui veure la seva família a la comarca del costat des de fa mesos. Em costa molt explicar per què nosaltres som una excepció. Intento ser una persona coherent i que les coses que em puguin beneficiar em semblin igual de justes o injustes o adients o no adients, independentment del meu interès personal.
El 6 de març tornaran Club i Pia a Copa Catalunya de Bàsquet, però amb una peculiaritat. Els clubs que es puguin sufragar les despeses dels tests lluitaran per l'ascens en un grup i la resta simplement per competir en un altre.
El Club Natació Sabadell torna a ser líder en solitari del subgrup 3B de la segona B de futbol sala.
Tot gràcies al triomf dels de Borja Burgos per 4-2 davant el Mataró, el principal perseguidor.
Encara queden 5 partits, que és marge suficient com per no donar encara les coses per fetes, però crec que avui era molt més que 3 punts, era també tenir el gol haver-es guanyat, era bueno, venir d'un mal inici d'any amb 2 derrotes i cony, fer el passet aquest endavant, el cop damunt de la taula.
L'Escola Pia, en canvi, guanyava 2-4 a 50 segons del final a la pista del Villesport, líder del subgrup 3A, però se li van acabar escapant 2 punts. Santi Cerdà, un dels golejadors, fa una doble lectura.
Si ho mires a final de temporada, segurament aquest punt ens donarà molt perquè és la pista del líder i de moment ningú ha puntuat allà exceptuant nosaltres, però veient com va anar el partit ens va quedar una miqueta un regust de derrota.
La Pia segueix quarta abans de rebre dissabte la Unió en el carrer Garcilaso. El club, en canvi, jugarà l'endemà a Segorbe.
Pasta gegant de l'Oar Gràcia femení cap a la salvació, la divisió d'honor plata d'handbol.
Les de Carol Carmona van superar 33-29 al Benidorm i, a més, es van endur la baraix particular amb un gol d'Emma Serna a 4 segons del final. La juvenil gracienca va signar el seu millor partit amb un total d'11 dianes.
Definitivament, i tot això gràcies a la defensa, que va ser molt compacta i gràcies també a la porteria i vam poder córrer, que ens va servir de molt, i és quan ens hem allunyat del marcador.
Amb les 3 últimes victòries, l'Oar femení té 5 punts de marge respecte al descens. Dissabte visiten l'associació lleidatana, l'equip que ara mateix marca la salvació.
En waterpolo, 5 jugadors de l'Astralpool Natació Sabadell queden convocats a partir d'avui a Itàlia per disputar l'anomenada Copa Frecchia Rossa.
Són Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja, Fran Valera, Òscar Asensio i el porter Edu Lorrio, qui ha destacat aquesta convocatòria com un dels últims bancs de proves abans dels Jocs Olímpics.
Seguramente sea una de las últimas competiciones o preparaciones que vamos a hacer antes de los Juegos Olímpicos, así que creo que es una muy buena oportunidad contra un equipo como Italia, que ya sabemos lo que es y el nivel que está, y a un equipo como Estados Unidos, que al final es una de las potencias mundiales también en el waterpolo.
El torneig es juga en format triangular, el debut serà dijous a les 8 contra els Estats Units i dissabte, mitja hora més tard, contra el CTV lo italià.
Gràcies, Pau, bona tarda.
Bona tarda.
mig minut per dos quarts de vuit és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 9 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.